L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra us dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui, dimecres, dia 24 de novembre, destacarem... El Delta tanca una nova campanya contra el mosquit, preocupat per la limitació dels tractaments aeris i larvicides. L'Agència Catalana de l'Aigua presenta una proposta per reduir el risc d'inundació a la Vall Baixa de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre disposen del primer protocol de Catalunya per l'abordatge de la violència masclista. L'Ajuntament de la Ràpita descarta emprendre cap acció judicial contra Convergència i Unió per la suspensió de la jornada tècnica. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Delta tanca una nova campanya contra el mosquit, preocupat per la limitació dels tractaments aeris i larvicides. Els tècnics també alerten de l'imminent arribada del mosquit tigre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens amplia aquesta informació.
Doncs així és, Tomàs. El Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, conegut com el CODE, ha acabat ja una nova campanya de tractaments contra el mosquit al Delta, sense massa complicacions. La primavera va ser molt tranquil·la i només es van haver de fer dos tractaments, tot i que durant l'estiu les eclosions de les larves de mosquit van ser nombroses i amb densitats molt elevades. Amb tot, els tècnics sí que s'han mostrat preocupats per la transposició de la normativa europea que podria limitar els tractaments aeris, així com l'ús de productes eficaços. El CODE també ha alertat de la presència del mosquit tigre a les Terres de l'Ebre. Han dit que és qüestió de poc temps després de que se n'hagin ja detectat a Cambrils, Salou o Reus. Així ho dia la tècnica Montse Macià.
I estem a l'espera d'este nou veí que tindrem un dia o altre. S'ha detectat ja a Cambrils, Salou i Reus. O sigui que va baixant. A més va per la zona litoral, s'està detectant que és per on més se mou, no? Per la zona litoral de Catalunya. Un dia o altre arribarà. Com dia Antoni, potser no afectarà tant a el que són les poblacions del Taiques, perquè tenim lo Clerotatus caspius, que és per molèstia, és com ell. Però sí que en ciutats com Tortosa o ciutats potser una mica més interiors no estem tan acostumats, no, a la presència de mosquits molt molestos, doncs l'arribada d'este mosquit, del mosquit tigre, sí que pot representar un problema.
Doncs atents a l'arribada del mosquit tigre, tal com avisava la tècnica del CODE. Cal recordar precisament que el CODE també controla la presència de mosquits en zones urbanes. En aquest punt, els tècnics han demanat la implicació tant d'ajuntaments com de particulars per reduir les acumulacions d'aigua. Així, un dels principals focus on hi ha presència de mosquits, concretament, doncs, se'n diu el Culex pipiens, és les edificacions que per la crisi s'han deixat a mig construir. A la zona de Deltebre, per exemple, n'hi ha moltes amb baixos inundats i estan parlant amb l'Ajuntament per solucionar-ho. Així ho explicava Raül Escosa, el responsable del CODE.
Per tant, a part de la nostra dotació de personal, en què ens canviarà? Pues que haurem de coordinar-nos amb els ajuntaments, molt, utilitzar tots els agents cívics d'aquests ajuntaments, totes les brigades, i per què no crear gent, educadors ambientals, en el sentit de que hauran de fer una labor, un porta a porta, com ara s'ha fet en els residus i amb bon èxit. Haurem d'adaptar, o la mateixa gent que visita i fa residus, doncs també assessorarà, perquè és simplement dir: senyors, elimineu l'aigua que teniu a casa. I d'entrada el que et diu la gent és: jo d'aigua no en tinc. Com que no en tinc? Mira, baix del cos i el plateret, mig ditet d'aigua, allò és el que vol el mosquit tigre. El gerro de flors que tu t'han regalat per l'aniversari de flors i les has posat, dins del gerro de flors se crien mosquit tigre. Perquè és un mosquit que és selvàtic. I el que vol és això, al contrari, no vol espais com us hem ensenyat, arrossals, no vol una piscina. No? Una piscina. La piscina no la colonitza. En canvi, l'esquimer lo colonitza.
Doncs ja ho han sentit, les paraules de Raül Escossa donant alguns consells per tal d'evitar la presència del mosquit tigre. Per cert, que pel que fa a la mosca negra, aquest any s'han atès més de 4.000 persones, 4.355 per picades d'aquesta mosca.
Serveis informatius de Mute.
L'Agència Catalana de l'Aigua va presentar dilluns una proposta de planificació de l'espai fluvial de la Vall Baixa de l'Ebre que ha d'aconseguir reduir el risc d'inundació de la zona. El director territorial de Medi Ambient, Víctor Gimeno, va explicar a l'Agència Catalana de Notícies que la proposta ha de ser un instrument molt útil als municipis, tot i que no tindrà caràcter normatiu fins que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no l'aprovi. Segons va precisar Gimeno, en el termini d'un mes es recolliran les apreciacions dels ajuntaments per tal de fer un document definitiu que presentaran a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la qual tindrà anys per davant per determinar-ne l'aprovació definitiva. El director territorial de Medi Ambient, Víctor Gimeno, i el director de l'àrea de gestió de l'Agència Catalana de l'Aigua, Diego Moixó, van presentar aquest dilluns en una nova sessió de la Comissió per la Inundabilitat la proposta per eliminar de planificació de l'espai fluvial de la Vall Baixa de l'Ebre. Aquest document recull un seguit de propostes i recomanacions d'actuacions que tenen per objectiu reduir el risc d'inundació i els criteris d'ocupació d'espais ja urbans o urbanitzables. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Gimeno va explicar que aquesta proposta és una aproximació a la realitat del territori, adaptada a les característiques i condicions d'inundació de l'Ebre a la normativa. Segons va assenyalar, una comissió va estar treballant durant un any i mig per elaborar la proposta. L'escoltem.
Això és una aproximació a la realitat del territori, no? Adaptant el que són les característiques i les condicions d'inundabilitat de l'Ebre a la normativa. No? Es va crear una comissió potser un any i mig, s'han fet diverses reunions col·lectives i individualitzades en els ajuntaments afectats i d'aquí ha sortit aquesta proposta. La proposta, en essència, és determinar quins són, què és el conegut com a espai fluvial, és a dir, quina és el que és considerat com a llit del riu, on és evident que allí no s'hi pot fer res, què és el que es considera sistema hídric, és a dir, la zona de major possibilitat d'inundacions.
Tanmateix, Gimeno va reconèixer que és un model matemàtic, no recull les especificitats de cada municipi i és per això que donen un temps prudencial d'un mes perquè els 31 ajuntaments amb nuclis urbans amb possibles afectacions d'inundabilitat facin arribar les seves consideracions per tal de ser incloses en la proposta que s'enviarà a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Escoltem novament a Víctor Gimeno.
Hem quedat de que l'ACA ha de passar-los el document aquest a la CHE i llavors haurem de discutir veure quin és el criteri de prioritat d'ells perquè això pugui ser normativa. A partir d'ara serà recomanable per part nostra i suposo que per part dels ajuntaments també, no? Però l'objectiu és que sigui normatiu.
I és que són els ajuntaments els destinataris principals d'aquest programa Marc. L'aprovació definitiva pot arribar al 2015, però abans, entre el 2011 i el 2015, s'han de fer els anàlisis de risc, va explicar Gimeno, que va remarcar que espera que sigui congruent amb les nostres propostes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Comencen les obres de canalització de la zona esportiva. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar inicia els treballs per evitar els reiterats danys de forts aiguats, com el que va tenir lloc el passat dia 17 de setembre, que té un cost de 100.000 euros. Araceli Domínguez ens porta aquesta informació des de la Cala Ràdio.
El passat 17 de setembre, la nova zona esportiva municipal de l'Ametlla de Mar, on es troben ubicats el camp de futbol, les pistes de tennis i el complex esportiu amb piscina coberta, sales esportives i pistes de pàdel, va patir l'acumulació d'aigües derivades dels forts aiguats que van caure provocant danys molt importants. Per resoldre la situació, els serveis tècnics de l'Ajuntament, conjuntament amb el regidor d'Esports, Joan Pere Gómez Comas, van decidir imposar les mesures correctores necessàries. Joan Pere Gómez Comas.
Tots sabem que al nostre poble, 400 vegades a l'any, cauen forts aiguats, el que aquí el poble anomenem glopades. Esta aigua, com mosquea, ens feia molt de mal, en especial al camp de futbol, tot el que hi ha als vestuaris i als seus alrededors. Per això, ara, amb aquestes obres, Pensem que d'una vegada per totes haurem pogut canalitzar correctament l'aigua i aquesta aigua no ens farà tant de mal. Així, d'esta forma, el que intentem és poquet a poquet subsanar aquells dèficits que ens hem trobat.
Així, a l'espai exterior del camp d'esports i a la piscina coberta es pretenen interceptar les aigües pluvials que discorren per superfície i que s'acumulen a l'esplanada de darrere la piscina i que també es canalitzen cap al camp d'esports mitjançant dos punts d'intercepció que bàsicament consisteixen en la col·locació d'una reixa i la construcció d'una vorada de construcció. També està previst disposar dues reixes interceptores que es connectaran al col·lector de pluvials construït durant les obres de la piscina coberta. Per a la millora del drenatge del camp d'esports de gespa artificial i evitar l'entrada d'aigua a l'edifici de vestidors i serveis, s'ha previst col·locar reixes interceptores de protecció a l'alçada de les escales d'accés als vestidors i a la sortida al camp. L'aigua interceptada serà conduïda mitjançant un col·lector fins al nou col·lector que es construirà a l'exterior del camp d'esports. També es preveu la construcció de pous d'intercepció per als canals de drenatge propis del camp d'esports, en funció de sobreeixidors, en cas d'insuficiència de les mateixes. L'aigua que surti serà canalitzada cap a les seves zones naturals de desguàs. A l'edifici de vestidors i serveis del camp d'esports es millora la capacitat de drenatge i impermeabilització de la coberta de l'edifici de vestidors i serveis. Amb aquest objectiu s'habilitaran 5 baixants més i es disposaran sobreeixidors de seguretat a la canal de coberta per tal d'augmentar-ne la capacitat de desguàs d'aigües pluvials, dirigint-les de forma controlada cap a l'exterior de l'edifici. El conjunt d'actuacions previstes estan valorades en aproximadament 150.000 euros i seran realitzades directament des de la Regidoria d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb la intervenció de personal procedent de diferents plans d'ocupació aconseguits pel mateix Ajuntament.
La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Marta Selva, va presentar ahir dimarts el protocol per a l'abordatge de la violència masclista a les Terres de l'Ebre, el primer que s'enllesteix a Catalunya. El document va ser elaborat per una comissió tècnica i consensuat per 4 equips comarcals que treballen en la coordinació dels mecanismes d'actuació al territori. Durant aquest 2010, un total de 709 dones han estat ateses al CIAT de les Terres de l'Ebre. D'aquestes 182 per casos de violència masclista. Aquestes xifres són lleugerament superiors a les d'altres anys. En aquesta presentació també hi va intervindre la representant de l'Institut Català de les Dones a l'Ebre, Alicia Gamondi. Des de la Plana Ràdio ens amplia aquesta notícia la nostra companya Tere Giné.
Sobre l'increment de casos que s'han atès pel CIAT de les Terres de l'Ebre, Gamundi apuntava a dos motius. D'una banda, la crisi i, sobretot, l'aflorament d'un sector de dones de més edat que s'han decidit a denunciar la seva situació. Hi ha dones que verbalitzen, finalment, una situació que han estat amagant durant molts anys per por o per vergonya i ara saben que compten amb suport institucional i social. La comissió tècnica, que durant un any i mig ha estat elaborant el protocol, està coordinada per l'Institut Català de la Dona i la integren representants dels diferents departaments de la Generalitat, dels consells comarcals, dels ajuntaments, de poblacions amb més de 20.000 habitants, de la judicatura, la fiscalia, així com els cossos policials i l'advocacia. El protocol estableix, entre d'altres, una xarxa de coordinació interprofessional, fixar un itinerari territorial d'atenció a les dones en situació de violència masclista, els criteris d'actuació davant d'un cas de violència i els serveis implicats en l'atenció a les dones. Els objectius són contribuir a l'erradicació de la violència masclista a partir d'un model d'intervenció que situï les dones com a subjectes actives de l'atenció, donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades per violència masclista i establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli per al desplegament i la millora d'un model d'intervenció integral. Amb el protocol es vol evitar també la victimització de les dones que pateixen violència masclista. El desplegament territorial d'aquest circuit respon al compliment de la Llei del Dret de les Dones a erradicar la violència masclista aprovada el mes d'abril del 2008.
Serveis informatius de MUTE.
I dins de la mateixa temàtica ens traslladem a Alcanar, perquè la Regidoria de la Dona ha preparat diverses activitats que aquesta tarda es celebraran per tal de commemorar el Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, una efemèride que se celebra demà, dia 25. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'aquesta activitat que per aquesta mateixa tarda ha organitzat la Regidoria de la Dona del nostre Ajuntament. Amb motiu de la commemoració, demà, dia 25 de novembre, del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, com dèiem, la regidoria d'aquesta àrea, el nostre ajuntament, ha organitzat per en aquesta tarda diferents activitats que es portaran a cap a la Biblioteca Trinitari Fabregat, més concretament a la sala polivalent. Unes activitats que comentava als nostres micròfons la regidora de la dona, l'Ajuntament d'Alcanar, Maribel Selma. L'escoltem.
Hem organitzat un acte en el qual se llegirà el manifest del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Tot seguit hi haurà una sessió de cinefòrum en la projecció de la pel·lícula Les Mujeres de Verdad Tienen Curvas, i el lloc serà la Biblioteca Trinitari Fabregat. Aquí també he de dir que hi ha hagut un altre canvi de data, i és que en els cartells que s'han repartit pels diferents establiments d'Alcanar i les cases s'indica que aquest acte havia de tenir lloc el divendres dia 26 de novembre, però s'ha traslladat al dia 24 de novembre, és a dir, dimecres a la tarda. Coincidim en aquest acte, la Biblioteca Trinitari Fabregat també es pot visitar l'exposició Violència masclista en la parella, Desmentim mites. Aquesta exposició ja fa uns quants dies que està exposada i si la voleu visitar hi ha de temps només aquesta setmana.
Cal recordar que l'horari de la biblioteca per tal de visitar aquesta exposició i d'obertura al públic és totes les tardes de dilluns a divendres des de les 4 i fins les 8 i mitja i els matins de dimarts, dimecres, dijous i dissabtes des de les 10 fins la 1 i mitja.
L'Ajuntament de la Ràpita descarta emprendre cap acció judicial contra Convergència i Unió per la suspensió de la jornada tècnica i assegura que manté la convocatòria en previsió a celebrar-la l'any vinent. Núria Subirats ens informa des de Ràdio Ràpita.
L'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, va respondre ahir a la pregunta dels periodistes sobre si l'Ajuntament tenia previst emprendre cap acció judicial contra Convergència i Unió pels perjudicis que ha comportat la suspensió de la jornada tècnica que s'havia de celebrar el passat dilluns. Alonso va descartar aquesta possibilitat i va dir que el consistori no vol judicialitzar la política.
Nosaltres no judicialitzem la política. No som com Convergència i Unió, que cada vegada que pot intenta judicialitzar-la, i Convergència i Unió sabrà quin escrit va presentar per a que no fora d'interès públic les jornades tècniques i sí que foren d'interès públic la diada, perquè nosaltres l'únic que hem fet ha sigut complir la llei i podem anar a la cara ben alta de que hem complit la llei i tot el que s'hemos emanat de la llei, cosa que Convergència no ho pot fer. No ho pot fer perquè juga en la benevolència des de més i a la mala intenció d'aprofitar-se ells.
Miquel Alonso, acompanyat de la regidora de Turisme, Rosa Anglès, va comparèixer ahir en roda de premsa per exposar els motius de tot l'enrenou. El conflicte va esclatar divendres passat quan l'Ajuntament de la Ràpita va rebre una notificació de la Junta Electoral de Zona que, estimant una petició de Convergència i Unió, exigia la suspensió de l'acte inaugural de la 8a Diada Llangostí i la suspensió de la convocatòria de la jornada tècnica del 22 de novembre perquè en ambdós casos assistien càrrecs amb representació institucional però que també eren candidats a les eleccions al Parlament. En conseqüència, el consistori rapidenc va acceptar la primera premissa però va presentar un recurs el mateix divendres contra la decisió de suspendre la jornada tècnica perquè, segons Alonso, no tenia cap component electoralista, ja que va ser programada amb anterioritat a la convocatòria de les eleccions i era el segon any que se celebrava com a acte paral·lel a la Diada del Llangostí. A més, en el recurs, l'Ajuntament exposava les repercussions que tindria aquesta suspensió, ja que, segons va explicar Alonso, hi havia inscrites 105 persones de diferents punts geogràfics del territori espanyol, tots els ponents de la jornada estaven confirmats i l'Ajuntament hi havia destinat un pressupost de 22.000 euros. Finalment, la Junta Electoral de Zona va estimar el recurs de l'Ajuntament de la Ràpita i va autoritzar la celebració d'aquesta jornada tècnica sense, però, la intervenció de Núria Ventura, número 2 del Partit dels Socialistes per Tarragona. Però la comunicació va arribar dissabte a la tarda, quan l'Ajuntament ja havia desconvocat a tots els ponents i havia comunicat la suspensió de la mateixa. Davant d'això, Miquel Alonso va carregar ahir contra Convergència i Unió, a qui va acusar de doble ètica i de manca de lleialtat institucional.
Ells, la setmana anterior, inauguren la Fira de Móra d'Ebre, tota la publicitat feta de la inauguració de la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara. Avui surt a la premsa la inauguració per part també del senyor Poblet d'una altra seu a Tarragona, i ells sí que poden permetre's el luxe, com estan al terreny d'ells, al seu cortijo, de fer el que els dona la gana però els altres no ho han de deixar fer. I aquí és on sorgeixen els problemes més importants, perquè les armes o les tretes que utilitzen són unes tretes, jo diria, en premeditació, alevosia i en tota la traïdoria del món. Per què dic això? Dic això perquè la Diada de Llagostí demanen que per interès públic no se suspenga, que només se suspenga la inauguració, no pels productors que participen, no pels restauradors que participen, no per l'esforç que fa l'Ajuntament i l'esforç que fem tot un poble, sinó perquè té que vindre Jordi Pujol a fer el passeillo quan ells saben que la Junta Electoral de Sona ho prohibix.
Després de la suspensió, Alonso va assegurar que mantenen la convocatòria de la jornada tècnica Turisme, Mar i Gastronomia, i la previsió de l'Ajuntament és poder-la celebrar el proper mes de febrer.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El famós músic Pep Sala promociona l'oli de Santa Bàrbara. Sala, que ha visitat ja diferents fires ebrenques, diu que l'oli planer és or líquid. Amb el documental que prepara, vol promocionar la riquesa paisatgística i gastronòmica de les Terres de l'Ebre. Josep Roig ens informa des de la Plana Ràdio.
Bé, de fet, Pep Sala fa més d'un any que amb la seva productora de vídeo està treballant en un programa de gastronomia a les Terres de l'Ebre titulat Paisatge i Gastronomia, i pretén, segons explicava ell mateix, conjugar les tradicions, la cultura, el paisatge i la cuina del territori. Sala deia que les fires són una mostra important de l'activitat econòmica i gastronòmica dels pobles i que, per tant, la presència del seu equip a la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara era per a incloure també al documental lo que literalment va titllar com a or líquid, referint-se naturalment a l'oli que s'hi presenta. L'escoltem.
Ja fa un any i mig que estem treballant en un projecte sobre el producte gastronòmic de les Terres de l'Ebre, la seva cultura, les tradicions, sobretot perquè no es pot separar la gastronomia de la cultura i de les tradicions i del paisatge, no? I estem documentant, filmant, doncs, i registrant tota la creació de productes, i les fires és una part de l'activitat econòmica i gastronòmica de les Terres de l'Ebre. A més, a Santa Bàrbara teniu això que és aquest or líquid, que és fantàstic, teniu el millor oli del món.
El popular músic avançava també a la nostra emissora que està previst que el documental surti en format DVD al 2011, mentre s'està negociant la seva emissió amb diferents cadenes autonòmiques i també estatals, amb la intenció de difondre lo màxim possible aquests valors identitaris i culinaris que recull el treball.
Bé, estem negociant. D'entrada, el documental sortirà en DVD. Això sí que sortirà l'any que ve en DVD, en format DVD, segurament serà un DVD doble, perquè és clar, és superextens. Però a més estem negociant amb diferents televisions, amb TV3, amb TV2 també, estem negociant amb totes les televisions. Aleshores, perquè el que volem nosaltres és difondre-ho al màxim. Al final, tu saps que, i com més bé que ningú, doncs això, hi ha molts elements polítics, burocràtics, diplomàtics, i no és fàcil. El que passa que segur que tindrà una difusió, sigui quina sigui la televisió que finalment ho emeti, doncs tindrà una difusió a totes les... a tot Catalunya, i el que volem és fins i tot arribar a tot l'estat espanyol, per això estem parlant fins i tot de totes les espanyoles.
L'equip de Sala, a part de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara, ha estat també a la de l'Aiguardent de Prat de Comte, o també a la dels Bolets al Regués, a la de Deltebre, a la de Camarles o a la Ràpita, entre altres. Pep Sala aclaria també que Paisatge i Gastronomia no és el primer treball que prepara la seva productora de vídeo, ja que anteriorment ha creat diferents projectes gastronòmics, com per exemple Art en Cuina, intervenint també en coneguts programes de gastronomia com En Clau de Vi, més a TV3, dos cops.
El debat electoral de l'Ebre a EMUTE. Dijous 25 de novembre a les 8 del vespre. Viu amb nosaltres les últimes hores de campanya. Debat eleccions al Parlament de Catalunya amb els principals candidats del territori. A 24 hores del tancament de la campanya. Dijous 25 de novembre a les 8 del vespre. El futur de les Terres de l'Ebre a debat a